RAC1, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat estan sota sospita després que el macroinforme de la UCO sobre el cas Koldo Ábalos Santos Cerdari PSOE apunta un suposat cobrament de comissions per la trama que també esquitxaria Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que segons apunten informacions periodístiques que han tingut accés a aquest informe de la Guàrdia Civil, els treballs de la infraestructura adjudicats per Adif, amb Isabel Pardo de Vera com a presidenta, adjudicats a la constructora Acciona, van costar uns 62 milions d'euros, quan inicialment el preu previst era de 51 milions. A l'espera de veure com evoluciona el cas, la política municipal a Sant Feliu i els veïns d'aquesta localitat han rebut amb preocupació la notícia per una obra molt desitjada després de 40 anys d'espera. Des de l'actual equip de govern format per el PSC i una marca blanca de Junts, es desvinculen de les possibles irregularitats i recorden que l'adjudicació i inici d'obres es va fer quan el govern municipal estava a mans dels comuns i d'Esquerra. I des de l'oposició, per exemple, del Partit Popular, què hi diuen, Yolanda Canales?
La regidora del Partit Popular, Elisabet Ortega, recorda que la lluita per soterrar les vies ha estat molt llarga. A més, posa l'accent en que ha estat una lluita compartida entre els veïns i també entre els diferents partits polítics que van unir esforços per mirar que aquesta reivindicació fos una realitat. Per això, Ortega diu que aquesta notícia, que les obres de soterrament a Sant Feliu estiguin en el punt de mira per possible corrupció, ha caigut com una gerra d'aigua freda al municipi i també amb sorpresa. Ortega ha recordat que va ser el govern del Partit Popular, amb Mariano Rajoy al capdavant, que el 2017 va donar llum verda al projecte, que va comptar amb un pressupost inicial de 51,7 milions d'euros, projecte que va assumir Adif al 100%. Va canviar l'executiu, uns altres van assumir l'execució d'aquest projecte pròpiament i també es va encarir l'obra fins als 62 milions d'euros. Ortega diu que res els podia fer sospitar.
Ha sido una obra sufrida y conseguida por toda la ciudad. Hemos hecho manifestaciones conjuntas, hemos hecho acciones, hemos ido partidos juntos con PSOE, con comunes en su día iniciativa. Y claro, y ver que el día uno que llega Sánchez a la Moncloa se ponen a robar en esta obra que nos ha costado tantísimo conseguir, es que ha sido muy duro, ¿no?
I una altra cosa que també lamenta la regidora popular és la manca d'informació de l'equip de govern municipal format per PSC i Junts. Ortega vol que també s'hi impliqui el consistori demanant transparència o personant-se en la causa si es demostra que l'Ajuntament ha estat perjudicat.
Que l'Ajuntament pues, pida transparència, que pida els informes pertinents, que en cas que se demuestre que Sant Feliu ha sido perjudicada d'alguna manera se persone com a acusació en el futur procés que pudiera ocurrir en un futur, y sobre todo información y transparencia a la ciudadanía. Pero insisto, hasta que no hemos puesto el grito en el cielo los partidos de la oposición exigiendo información y transparencia, no teníamos ni siquiera una comunicación por parte del gobierno. Ni se nos ha comunicado, ni se nos ha llamado a reunión, ni siquiera un WhatsApp. Nada.
Segons es desprèn de l'informe de l'UCON, aquestes obres de Sant Feliu es van fer informes tècnics inflats, va haver filtració d'informació i també va haver-hi comissions.
Gràcies, Holanda. Seguirem, doncs, molt atents a aquesta possible derivada de tot aquest escàndol Koldo Ábalos Santos Cerdari, possiblement aquí a Catalunya. Ara, com sempre, aquesta hora, informació de serveis. Doncs el temps marcat per la calor i avui un ascens de temperatura, sobretot al centre i al nord, amb valors màxims que aquest migdia es poden moure ja entre els 32 i 37 graus per sobre del Pla de Lleida i una mica per sota alguns punts de la costa. Durant el matí, predomini del sol amb algunes bandes de núvols molt prims i aquesta tarda creixen les nuvolades a les zones de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, però no portaran temperatures molt elevades ni tampoc pluja. Divendres les temperatures encara pujaran més i fins i tot s'ha activat un avís per calor intensa a les comarques de Lleida, concretament el Segrià i el Pla d'Urgell, també a les Garrigues i a la zona de la Terra Alta, a les comarques de Tarragona. Temps per conèixer com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general continua la calma en aquesta xarxa viària, però és ben cert que també continuen els problemes en aquesta zona de Celrà. Un accident, un camió que ha bolcat aquí a la C66, com us dèiem, zona de Celrà. De fet, encara ara es dona pas alternatiu als vehicles. Hi ha cues molt importants, de més de 3 quilòmetres i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Per tant, Sí que és cert que ara la circulació és molt complicada en tota aquesta zona de Celrà, això a la C66, a causa d'aquest accident. Cues destacades, com us dèiem, en totes dues direccions. De moment, però, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes sí que hi veiem circulació més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El conflicte a Israel-Iran té les seves derivades econòmiques amb un producte essencial, el petroli, i el preu del litre de gasolina. El barril del petroli ha pujat un 10% i això ha representat un increment del 4% en el preu de la gasolina aquesta setmana. I la pregunta que ens fem és, pujarà més encara aquest preu? L'Iran representa el 3,5% de la producció mundial de petroli i l'efecte, si hi ha una escalada en la guerra en el sortió de gasolina, depèn ara de dos factors: la postura d'Aràbia Saudí i altres països del Golf, i que l'estret d'Hormuz continua obert als vaixells petroliers. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Aquí a Catalunya, l'Associació de Gasolineres de Barcelona i Tarragona llancen un missatge de tranquil·litat. Quins són els seus arguments a hores d'ara?
Sí, perquè considera que el preu ja ha pujat, que és un preu assumible i que la presència militar dels Estats Units garanteix el franqueig dels vaixells que tu deies a l'estret d'Hormuz. Primer, les conseqüències actuals a una setmana d'aquest conflicte obert que continua amb bombardejos diaris sense afectar, això sí, a hores d'ara, a les indústries petrolieres d'Iran. Una pujada de $10 amb el preu del barril de petroli, de cèntims amb el litre de gasolina, que per Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, és el topall d'increment.
El missatge de tranquil·litat que dono és perquè ja ha pujat $10, el primer punt. O sigui que la pujada ja s'ha fet. Segon, Iran és un dels molts proveïdors que hi ha, I tenim petroli de moltíssims proveïdors, i ja la pujada del combustible ha sigut d'un 4,87 amb l'A i un 3% amb la gasolina 95. Ja hi ha hagut una pujada, és una pujada, jo crec, molt assumible.
Gasolina que hi ha als sortidors d'estacions de servei de Catalunya és inferior en un 8% respecte al preu de febrer del 2022, quan es va disparar a causa de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna. Campabadal considera a migdia a COPE Catalunya que el preu del petroli està estabilitzat, a causa sobretot d'aquesta presència militar dels Estats Units, que donen garantia de que el flux de petroli al mercat continuarà.
Tot el que és els països àrabs, els Emirats, Kuwait, Oman, tots els Emirats tenen molt petroli, Aràbia Saudita no és l'única que té petroli. Aleshores, tota aquesta gent està molt al costat d'Estats Units, i Estats Units ja té molts vaixells de guerra. O sigui que, i d'alguna manera, o sigui que no crec que passi això, eh? O sigui, perquè llavors, si llavors Iran ja vol començar a atacar vaixells de l'estret, llavors ja sí que Estats Units entra, i si entra Estats Units a la guerra, vull dir, Iran té complicat.
Per tant, aquest és el pronòstic, doncs, del president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Confiem, Carles, que tingui raó. Mm-hmm. És cert que cap president en vol un increment del preu del carburant, i entre ells el principal interessat és Donald Trump.
Molt bé, Sergi, seguirem també molt atents a aquest conflicte Iran-Israel i les conseqüències, si són veritablement reals o no, de l'augment del preu del petroli, també de la gasolina. Deixem el petroli i parlem de l'aigua, ja que amb la fi de la llarga sequera aquest estiu torna la normalitat en l'ús de l'aigua, i com a conseqüència els sectors de la jardineria i les piscines viuen un moment de molta activitat. Després de temps amb restriccions i projectes aturats, ara es nota un fort increment de la demanda. Els jardiners poden tornar a treballar amb normalitat, ja que el rec de jardins, gespa i zones verdes està permès. Aquesta situació representa un alleujament després d'un període molt complicat. El sector de les piscines també està desbordat. Molta gent vol posar a punt les instal·lacions existents o construir-ne de noves, especialment amb les primeres onades de calor que ja tenim a sobre. Tot i la recuperació, els professionals són conscients que cal continuar fent un ús molt responsable i eficient de l'aigua, com ha explicat arrere en COPE Catalunya i Andorra Miguel Marín, que és el president del Gremi de Jardineria de Catalunya. Amb ell ha parlat aquest matí el Ricard Álvarez.
El sector de la jardineria a Catalunya ha patit greument els efectes de la recent sequera. És una situació que el Miquel compara amb un apagón permanent que ha paralitzat completament l'activitat.
El sector no tenir aigua disponible és com un apagón permanent, i un apagón permanent atura tota l'activitat. I això és el que ens ha passat.
Amb la fi de l'estat d'alarma per sequera s'han reactivat projectes tant públics com privats que estaven aturats, especialment en àmbits com jardineria urbana i manteniment d'espais verds. Marín remarca que cal un canvi de model, jardins més resistents, amb espècies adaptades al clima mediterrani i menys gespa.
Mira, tenim clar que hem d'anar cap a un model de jardineria molt més resilient, molt més adaptat al nostre clima. I això què vol dir? Això vol dir que potser ens hem d'oblidar una mica de totes aquestes superfícies grans de gespa. Això no vol dir suprimir la gespa, vol dir potser restringir-la pues, en l'àmbit de la piscina, però la resta del jardí hem d'anar a buscar la plantació d'arbres, la plantació d'arbustos adaptats al nostre clima, clar, que generin zones d'ombra i generin una biodiversitat molt més rica.
Des del Gremi proposen impulsar un certificat d'eficiència hídrica per premiar els jardins que consumeixin menys aigua i estiguin millor preparats per futures sequeres.
Si jo prenc mesures per ser molt més eficient hídricament, si jo, per exemple, tinc un dipòsit que m'acumuli l'aigua de pluja quan plou, si jo faig servir encoixinats, si jo faig servir plantes autòctones, si jo estic gastant menys aigua perquè tinc un ús eficient, seria bo que quan hi hagués sequeres, que hi seran segur en un futur, jo tingués un cert avantatge perquè jo he fet uns deures amb l'ús eficient de l'aigua.
Finalment, Marín destaca que actualment hi ha una gran demanda de serveis, tant per enjardinar com per controlar el creixement desbocat de vegetació, i recorda la importància de mantenir els jardins ben gestionats també com a mesura de prevenció d'incendis.
Més qüestions referides al món de l'aigua i la qüestió que estem abordant avui, que és, en fi, sectors com la jardineria i també el de les piscines, doncs torna a tenir moltíssima feina. Un cop acabades les restriccions, doncs la gent vol regar els jardins amb, en fi, amb generositat i també omplir les piscines. Volem parlar d'aquesta qüestió amb el senyor Lorenzo Correa, que és el vicepresident de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Senyor Correa, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, doncs preocupats una mica per aquesta qüestió de que aquests dos sectors estan completament desbordats de feina. Això vol dir que la gent tornem a tenir alegria consumista d'aigua. Com ho analitzem, aquest retorn a la normalitat, des de l'associació, vosaltres?
Pues ho analitzem bé, en el sentit de que afortunadament ha plogut prou en de relativament poc temps i hem pogut recuperar la manera més important que tenim de subministrar-nos de manera normal, que són els embassaments, no? Actualment tenim les reserves del Ter Llobregat al 80% o més, perquè encara continua venint aigua de la muntanya, i per tant, clar, això dona molta alegria, i per tant l'ésser humà ja saps que sempre la nostra memòria no vol recordar, millor dit, les coses dolentes, i per tant oblidem una mica tot el que hi ha. En qualsevol cas, a mi m'agradaria dir que en el que es refereix a la gent que vivim a l'àrea metropolitana de Barcelona, que són el gairebé 90% de la població de Catalunya, bueno, l'àrea metropolitana extensa, no? El Maresme, etcètera, no? El Penedès, etcètera, doncs el consum és relativament baix en relació a lo que pot ser en altres països o en altres llocs, fins i tot d'Espanya, no? Jo, per exemple, tinc aquí unes dades totalment actuals, i aleshores, des de l'any 22 que va començar aquesta sequera tan terrible que acaba de finalitzar, doncs a l'àrea metropolitana, bueno, a Barcelona estaven consumint 188 litres per habitant i dia. Al març del 23, que la sequera era més intensa, va baixar a 162, i en abril del 25, fa dos mesos, estàvem a 159. Òbviament, ara ve el riu, tothom ja no surt a TV3 el rellotge aquest de la sequera, i per tant pues, fa més calor i el turisme, etcètera, i gastarà més. Però jo no crec que sigui el problema el consum. Que fem els ciutadans. El problema no és aquest.
El problema quin seria? Doncs, Lorenzo, explica'ns breument.
Doncs el problema és que tenim un dèficit a les conques internes de Catalunya de 200 hectòmetres cúbics a l'any, que gairebé ha de venir tota del cel fins que no es facin totes les actuacions que es volen fer en el futur, i per tant depenem d'una capacitat d'embassament molt petita. Tanmateix, nosaltres a Catalunya estem dividits en dos, encara que no ho sembli. D'una manera física n'hi ha dues Catalunyes. N'hi ha la Catalunya que diem Ebre, és a dir, que pertany a la conca de l'Ebre, que seria tota la província de Lleida i la part sud de la província de Tarragona, on viu pues, el 8% de la població. I la resta, la Catalunya conques internes que diem, que és de la que estem parlant ara, al que viu el 90% de la població i que tenim una capacitat d'embassament molt petita. Però resulta que, si recordem lo malament que l'hem passat en la sequia els darrers 3 anys, resulta que a la Catalunya Ebre no hi han tingut gairebé més problemes que el rest del Canal d'Urgell, en un moment donat, però no d'abastament ni de res, no? Perquè hi ha un petit rebassament del de l'Ebre.
Si el
de l'Ebre vingués aquí, la solució estaria més clara i a més a més més barata.
Això és aixecar, reviure per la gent de l'Ebre una possibilitat que els posa sempre en peu de guerra, portar aigua de l'Ebre cap a Barcelona o cap a... Tard o aviat s'haurà de plantejar això, Lorenzo? Tu parlaves fa un moment de que tenim tots plegats la memòria molt dèbil, que se'ns oblida el malament que ho hem passat des del 22 fins pràcticament fa un pocs mesos. El missatge que s'ha d'enviar a l'hora de consumir aigua, tot i que tu deies que l'àrea metropolitana doncs som curosos, però en general s'ha de ser vigilants i s'ha de ser estalviadors i no malbaratar aquesta aigua, perquè, com hem comprovat, la sequera pot tornar a aparèixer a qualsevol moment, veritat?
Sí. El que s'ha de ser responsables. Jo penso que la paraula exacta és responsable, que cadascú, cada persona, assumeixi la seva responsabilitat. Jo penso que això és important, no? Tenim una educació molt important en aspectes sanitaris, també jo estic segur que tots els nens saben perfectament que quan van a rentar-se les dents han de tancar la xeta, que és millor dutxar-se que banyar-se. Tot això jo penso que ja està assumit, perquè des de l'escola ja s'està dient des de fa gairebé una generació o més, no?
Clar.
Doncs bé, haurien de tenir una gestió que jo l'anomeno seductora de l'aigua per part del gestor, de l'administració gestora, que penso que no la tenim ara. És a dir, tot va en contra del ciutadà, que si gasta molt, que si deixa de gastar, que si no deixa de gastar, però n'hi ha altres coses. Que és a dir, bueno, quines fonts tenim i com les podem fer servir, i si això és car, m'ho explica i jo ja ho pagaré.
Això, Lorenzo, és el que volia preguntar. Ara sempre es passa la responsabilitat al ciutadà, que jo crec que és força curós i força responsable en aquest sentit. Les administracions, sobretot la Generalitat, que és la que ha de liderar això, ha aprofitat aquesta sequera tan llarga per fer un canvi de model de gestió de l'aigua, o encara és assignatura pendent, segons vosaltres?
Home, un canvi de model de gestió segur, perquè totes les actuacions que es volen fer per evitar que tornin a passar aquestes coses en la propera sequera, doncs tenen que veure en l'increment de la desalinització de l'aigua i tenen que veure en l'increment de la regeneració, no? Del abocament zero de les depuradores al mar, no? De les estacions depuradores al mar, no? Clar, això ens porta a una quantitat propera als 20.000 milions d'euros a despesar d'aquí al 2050. I això, la ciutadania ha de saber que això costa diners, que aquesta és la solució que ha adoptat la Generalitat, en la qual no entra, que jo sàpiga fins ara, la interconnexió de la que he parlat abans, del Ter Llobregat, etcètera, i per tant, doncs, això té un cost i s'ha de seduir a la població per a que sàpiga que si volem tenir una garantia d'aigua degut a que tenim aquest dèficit que ja hem expressat
estona,
doncs aleshores això s'haurà de pagar.
Molt bé, doncs sobretot una crida a la responsabilitat i a ser curosos. S'ha acabat la sequera, però
individual i col·lectiva, Carles.
Sí, l'aigua és un bé escàs, la sequera pot tornar a qualsevol moment, per tant, siguem tots molt i molt responsables, tal i com ha insistit molt a Lorenzo Correas, que és el vicepresident de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Lorenzo, moltíssimes gràcies, com sempre, bona tarda i molt bon estiu, eh?
A vosaltres, a la vostra disposició. Gràcies.
Doncs canviem totalment de registre. En clau luctuosa avui hem conegut la mala notícia que l'advocada i exdiputada del Partit Popular al Parlament, Esperanza García, ha mort aquest dijous a la matinada a l'edat de només 50 anys. En un missatge a la xarxa X, el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, ha situat a Esperanza García com una dona intel·ligent, elegant, brillant i que ens deixa massa aviat. Des del Parlament, el seu president, Josep Rull, ha fet una proposta al Partit Popular perquè la cambra catalana tingui un record d'Esperanza García.
En nom del conjunt de la cambra, traslladar el nostre condol a la seva família, també al Partit Popular de Catalunya. Li he traslladat al portaveu del Partit Popular que valdria la pena, els convidàvem, a que el seu grup parlamentari faci una proposta d'obituari per ser substanciat en aquest ple,
Esperanza García, recordem, va ser parlamentària a la Cambra Catalana entre l'any 2015 i el 2020. Càritas ha alertat aquest matí que les necessitats de les persones que atenen s'intensifiquen. L'any passat, la feina de la ONG de l'Església Catòlica va arribar a 3.000 llars i va acompanyar unes 80.000 persones. L'informe anual presentat aquest matí destaca els problemes per accedir a l'habitatge i que la irregularitat administrativa agreuja l'exclusió de les persones ateses. Té tota la informació la Clàudia Moreno.
El 75% de les persones acompanyades per Càritas són estrangeres. Per això han denunciat que el reglament d'estrangeria és insuficient i no respon a les necessitats actuals. Eduard Sales, director de Càritas Barcelona, ha remarcat que la majoria de famílies que acompanyen es troben en una situació de vulnerabilitat complexa.
Cada cop les situacions no ens passen només a nosaltres, eh? Si mireu totes les memòries de les Càritas que estan aquests dies de Corpus, estan presentant les memòries, val? Totes manifesten el mateix, no? Les situacions de les famílies i les persones que acompanyem són més complexes. Cada cop és més difícil pagar una habitació de rellogada.
Càritas ha demanat garantir tres drets essencials: la protecció social, especialment a la infància, l'accés a l'habitatge digne i la llibertat de circulació i residència. El president de l'entitat, el cardenal Omella, ha cridat a l'acció comunitària i a la cooperació.
Els problemes es solucionen col·laborant tots. La solució no la té sola l'administració, ni la té tot Càritas, ni la té les altres associacions, sinó jo crec que l'administració amb les Càritas i associacions que treballen al tercer sector, més la societat civil, tots conjuntament, que tenim el problema que ens afecta a tots.
Sota el lema, mentre hi hagi persones hi haurà esperança, Càritas ha demanat no globalitzar la indiferència ni donar l'esquena a qui més ho necessita.
Ho veiem ara un parèntesi per publicitat i després el Sergi Tort t'explica, atenció, un triangle amorós entre falcons pelegrins al port de Barcelona i que ha acabat amb la salvació de dos polls, això sí, gràcies a l'acció dels científics. T'ho expliquem d'aquí un moment.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Más de 17.000 pymes han recibido la ayuda para contratar servicios de asesoramiento digital personalizado y especializado con el programa Kit Consulting. Una ayuda para que las pymes puedan diseñar una hoja de ruta y saber qué pasos dar en su proceso de transformación digital. Pequeñas y medianas empresas de todos los sectores ya están dando el salto con el acompañamiento de expertos. Fernando Mancha, director de recursos en ARPO, en Sevilla, nos explica cómo han vivido la experiencia.
La asesoría digital es fundamental porque no tenemos personal interno que podamos dedicar en exclusiva a ese tipo de trabajo. Para acceder al programa Kit Consulting hemos acudido a un proveedor externo a nosotros que nos ha ayudado a lo largo de todo el proceso y entre los dos hemos sido capaces de gestionar todos los requisitos, yo creo que de una forma rápida y eficiente.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o en el teléfono 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Traiciones. Amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
De 9 a 6 reuniones. De 9 a 6 reuniones. Reuniones, reuniones. De 9 a 6 reuniones. De 9 a 6 reuniones.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando 2 o más discos del 19 al 22 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Oh yeah.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem amb aquest triangle amorós. La història és la següent. Una parella de falcons viu al telefèric del port de Barcelona. La femella pon 13 ous, una xifra desproporcionada perquè normal està entre 2 i 4 ous. Però el mascle l'abandona després de la còpula per anar-se'n amb una altra femella que, curiosament, és estèril i viu a l'edifici veí, a la seu d'una empresa de gra. A partir d'aquí, què passa amb aquest triangle de falcons pelegrins, Sergi Tor?
Doncs que la femella del telefònic, la que posa ous a dojo, però instintivament no els cova, perquè com que el mascle no apareix, sap que no podrà tirar endavant amb els pollets. La seva parella ha marxat a 800 metres i deixa els ous. Sergi García, de Galantus Natura, diu que no és normal el comportament del falcó mascle d'estar amb dues femelles.
Que està molt a prop, està a 800 metres de distància. Vale? Per tant, el mascle de l'aigua del port en concret se'n va anar amb la femella desgrança que va quedar sola, però sense abandonar a la seva femella originària. Mantenia les dues femelles, cosa estranya, no és normal, no? Falcons normalment són animals monògams, intenta mantenir la parella sempre, però en aquest cas tot el contrari, no? Era bígamo, no monògamo, bígamo totalment, mantenint dues femelles. El que passa que va seleccionar com a principal, està més, diguem-ne, amb la femella nova, i en canvi l'abandonada està més amb ella.
Clar, aquí hi ha el problema, doncs. La falcó femella abandonada no cou els ous. Aleshores, els responsables del projecte de reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona van rescatar els ous i es van portar al centre de cria de rapinyaires de la noia perquè els covessin. Allí han nascut dos pollets sants que el criador ha batejat amb els noms de José i Pepi. I aquests dos pollets ara són portats a la femella per qui el pare va deixar a la mare i els ous. Sergi García ha explicat aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra per què els nous pollets no podien tornar amb la seva mare natural.
El que passa que la femella abandonada, com que veu que el mascle no l'assisteix, perquè al principi l'ha de portar menjar, etcètera, etcètera, com que no hi va, abandona la postra, o sigui, abandona la incubació, no incuba. I els agafem i els portem a un criador. I quan els fa néixer, no podem portar-los a la femella perquè no els reconeixeria, perquè no els ha cubat, no, els portem a l'altra femella, a la femella amb la qual el mascle està bé.
Un cas inusual de comportament de falcons pelegrins que, gràcies al seguiment científic, ha pogut salvar dos exemplars. Recordem a Carles i oients que el projecte de recuperar el falcó pelegrí a Barcelona ha aconseguit fer néixer 250 falcons en dues dècades, després de que aquesta espècie que havia habitat a la ciutat gairebé hagués desaparegut.
Gràcies, Sergi. El triangle amorós entre falcons tindrà més capítols, segur. Dormir bé exerceix un paper fonamental per al benestar tant físic com mental. No obstant això, cada vegada dormim menys i pitjor. Els joves del segle XXI, per exemple, s'han convertit en la generació que menys hores dorm. En 10 anys, el descans recomanat entre els adolescents de 11 i 18 anys espanyols ha caigut en picat. Si el 2010 el 75% dormia les hores adequades, l'any 2022 aquest percentatge es va desplomar un 25%. Una altra dada interessant i que recull el darrer informe Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu. Diu que un 84% dels adolescents té dificultats per despertar-se al no dormir les hores necessàries. Avui la Mar Puerto ho ha parlat a RENA en COPE Catalunya i Andorra amb el doctor Òscar Sanz.
Sí, la manca de son entre els joves és un problema greu, ja que es troben en un període vulnerable de desenvolupament i maduració cerebral. I aquesta mala qualitat del son es produeix tot i ser-ne conscients que dormir és tan important com cuidar l'alimentació o fer exercici físic. El percentatge és alt. Entre un 20 i un 40% dels menors presenten insomni, dificultat per agafar el son o es desperten a mitjanit. Ho ha explicat el doctor Òscar Sanz, coordinador de la unitat de la son de Sant Joan de Déu.
Jo crec que és una mica diferent a l'insomni de l'adult que tots pensem o que tots coneixem de l'adult comparat amb el dels nens més petits, potser el de l'adolescent ja s'assembla una mica més, però bàsicament estem en aquestes dades, no? Dificultats per iniciar i per mantenir la son. Per tant, el que sabem primer és que la majoria dels nostres nens i adolescents dormen menys hores de les que necessitarien, en teoria, i això provoca que, evidentment, vagin poc descansats el dia següent a l'escola.
A més, els experts en son ja fa temps que adverteixen de l'ús i de l'abús d'utilitzar dispositius electrònics abans de dormir i la mala qualitat del son. Tot i així, aquesta pràctica és molt comuna entre els joves espanyols. Un 83% ho fa i, a més, hi dedica molt de temps, una mitjana de 48,6 minuts, el que provoca que triguin més després a dormir-se, concretament una hora més de mitjana del normal, el que fa que es descompensi el seu rellotge intern.
Consum de mòbil 2-3 hores abans d'anar-nos a dormir, el que fa és que aquest rellotge pensi que encara és de dia i que no ens posin condicions per dormir, i una hormona molt important per començar a dormir, com és la melatonina, especialment en nens, s'inhibeix. És a dir, per començar a dormir, per obrir-nos la porta a anar a dormir, necessitem que hi hagi aquesta síntesi de melatonina. Doncs bé, quan fem aquest consum de mòbil 2 hores o 3 abans d'anar-nos a anar a dormir, aquesta sortida de melatonina queda absolutament inhibida.
I la manca de son no només perjudica a joves, sinó que també a les persones de més edat, i les conseqüències són un major risc de patir malalties cardiovasculars, metabòliques i neurodegeneratives.
Seguim parlant de la son, del per què dormim malament. La gent gran, la gent menys gran, la gent jove sobretot. Qui sap molt del tema de la son és la senyora Ainhoa Álvarez, que és la presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Senyora Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explíquenos un poquito por qué, a pesar de ser conscientes de la importancia del descanso y de dormir bien, pues tanta gente joven y también gente menos joven, pues continuamos durmiendo mal o pocas horas. ¿Qué nos pasa?
Bueno, no tengo la clave exacta de lo que ocurre, pero...
Pero bueno, alguna apreciación, bueno, y alguna pista eso. Nos puedes dar, venga.
Eso, alguna pista sí. Realmente lo que está ocurriendo es que cada vez tenemos más insomnio. ¿No? En los últimos 20 años ha duplicado el número de insomnio crónico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Esto es una pregunta que nos hacemos los expertos, y también es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos como sociedad, ¿no? Porque cada vez estamos como más activos y con menos tiempo de parar, ¿no? Siempre claro. Estamos a tope con las redes, con el trabajo en casa, la casa en casa, en el trabajo, la casa. No hay un momento de, buf, ahora no voy a hacer nada.
De desconexión, ¿no?
Claro. Entonces, llegamos a la cama y entonces es el momento de desconexión y el cerebro dice, bueno, parece que ahora tenemos tiempo para pensar. Y entonces se pone a pensar como un loco.
Ya. Claro. Hablemos de cómo puede afectar la carencia de sueño, primero a las personas, digamos, adultas de mediana edad, en cuanto a salud física, mental y rendimiento laboral. Y luego lo pregunto también por los jóvenes, pero vamos primero por este otro sector, los adultos y gente de mediana edad. ¿Cómo los
Hombre,
afecta?
Les afecta a muchos niveles, a nivel cognitivo, ¿no? De memoria, de atención, de cometer errores. Es mucho más llamativo en pacientes que están durmiendo poco y mal. Y luego también a nivel, se ha visto que hay a nivel metabólico, que uno cuando duermes peor, estás más gordito y tienes más posibilidades de tener un trastorno metabólico. Y luego también a nivel cardiovascular, que también va unido, ¿no?, al metabólico al final. O sea que se ha visto que las personas que duermen poco tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Mm. Esos serían como los tres más importantes, yo creo.
Y si hablamos ya de la gente, digamos, más joven o los adolescentes, ¿cómo afecta el uso de esto, de los dispositivos electrónicos, las tablets, los teléfonos móviles, sobre todo antes de ir a dormir, ¿no? Que la calidad del sueño me imagino que baja bastante, ¿no? ¿Qué actividades se pueden recomendar antes de irnos a la cama?
Claro, lo ideal sería que antes de irnos a la cama estuvimos un tiempo de desconexión. Que el tiempo de desconexión no tiene tampoco que ser hacer mindfulness. Puede ser simplemente hablar con la familia, estar relajado y no estar ni trabajando ni con muchas pantallas. ¿Por qué? Porque se ha visto que la luz que tenemos a la última hora de la tarde nos retrasa nuestro inicio de sueño y nos retrasa nuestro pico de melatonina. Entonces, ¿qué les ocurre a los adolescentes? Pues les ocurre varias cosas. Una, que ya tienen un retraso fisiológico por su naturaleza de adolescencia. Ya se retrasa el pico de melatonina. Si encima le pones luz, lo estás retrasando más. Y luego, además, luego tienen otro problema, que luego se tienen que levantar pronto porque les adelantan las clases cuando llegan a la ESO. Claro, claro. Entonces van todos dormidos.
Van zombies,
y si le
¿no?
sumas también el cambio claro. de hora, pues que estamos dos horas por delante. O sea, cuando te levantas a las 7, son las 5 de la mañana en tu cerebro.
Pero algunos estudios dicen que a los chavales jóvenes mejor no ponerles ningún examen entre las 8 y las 11 de la mañana. Porque van un poco zombies. A ver, Ainhoa, ¿por qué crees que hay todavía poca gente que va al especialista o al médico cuando tiene problemas persistentes para dormir, que se despierta a medianoche, y todo esto comporta riesgos para la salud? ¿Por qué la gente se resiste a ir al médico por un tema como este?
Bueno, porque yo creo que también la gente cree que todo el mundo sabe de sueño y prueban los remedios de todos los conocidos y gente de alrededor, ¿no? Y no creen que el médico sabemos que estudiamos esto, que sabemos otros remedios, entre comillas, que funcionan de verdad, y entonces se resisten un poco, pues a veces a consultar. O también porque creen que, bueno, pues ya algunos se han acostumbrado a dormir así, bueno, ya dormirán. Y luego hay gente que se quita tiempo de sueño por hacer cosas, ¿eh? O sea, no solamente porque una de las causas más importantes de tener sueño durante el día es la insuficiencia de sueño.
Otra cuestión, los especialistas, ¿veis un aumento de casos, sobre todo en gente joven que consume, pues bueno, un exceso de alcohol, fármacos o cannabis para poder dormir mejor? ¿Esto es así? ¿Y este fenómeno cómo se podía abordar, Ainhoa?
Claro, lo que sí es que la gente sí que utiliza pues métodos que ellos creen que son naturales para intentar dormir, y luego también se ha visto mucho un aumento del consumo de benzodiazepinas, que en España somos líderes y va año a año va aumentando, tanto en la gente más mayor que te da muchos problemas por caídas, por más torpeza mental, y luego encima también en los jóvenes, ¿no? Se habla de porcentajes incluso en sanitarios muy altos de consumo de benzodiazepinas, por tanto por ansiedad como por insomnio. Entonces, creo que es un problema gordo que tenemos y que, bueno, ¿cómo se tiene que abordar? Pues lo ideal sería pues hacer campañas, ¿no? Al final, de que primero nosotros mismos, los médicos, no pongamos tanto estos fármacos, solamente en los casos que sea necesario. No hay que hacer ni sí ni no, sino una cosa intermedia, ¿no? Dependiendo del paciente y buscando otras alternativas, ¿no? Más... como cambiar los hábitos, que a veces nos cuesta tanto.
Claro, intentar ir a dormir siempre a una misma hora aproximadamente y no estar pendiente del móvil y de las pantallas antes de ir a dormir, ¿verdad?
Eso, dos horas antes de dormir hay que poner el teléfono en modo avión.
Muy bien, Ainhoa Álvarez, presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Gracias por atendernos, seguiremos muy atentamente las recomendaciones que nos has dado y, en fin, muchísima suerte.
Venga, muchas gracias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, es copa a les 3 i 5 amb quins titulars?
Doncs actualitzarem la situació al voltant del possible fitxatge de Nico Williams pel Barça. També repassarem l'actualitat del Mundial de Clubs, que ahir va debutar el Real Madrid amb empat a 1 davant l'Hilal. Un debut discret de Xavi Alonso a la banqueta blanca. A l'Espanyol hi ha notícia... ha firmat un porter, Marco Dimitrovic, porter del Leganés, arriba lliure, signa per les tres properes temporades. En bàsquet renova Joel Parra amb el Barça fins al 2028 i avui tenim el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Cartagena.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, gràcies Joan.
Fins ara.
Arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda, te la seguirem informant de tot el que t'interessa. Adéu-siau.